Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Aquest diumenge, el viatge.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte de e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. La inconsistència i la irregularitat del Barça les està a l'ordre del dia. Després de superar dijous passat a l'Emporio Armani Milà a domicili, primera victòria fora de casa a Europa en gairebé 4 mesos, 3 dies després, l'equip de Barzocas queia ahir a la pista del Movistar Estudiantes en un altre final de partit per oblidar. I això que el Barça guanyava de 13 punts a 6 minuts pel final. 13 punts que l'equip de Barzocas no hauria de deixar remuntar mai de la vida, però aquest Barça ja sabem tots de quin peu coixeja. I ahir, finalment, en la pròrroga, els blaugranes queien per 83 a 81, i això que van tenir el darrer atac per empatar o guanyar, però el triple final no va entrar. Triple que va llançar Ante Tomic. Sí, un jugador que en tota la seva carrera només ha anotat 3 triples. Doncs ahir el croat va tenir la gosadia de llançar el triple que li podria haver donat la victòria al Barça, però, com era d'esperar, les estadístiques no enganyen, la pilota no va entrar. I això que encara li quedaven 2,4 segons per cedir la pilota a algun dels tiradors que estaven alliberats. Georgios Barzocas té clar que ahir pitjor no es pot fer.
Hem fet tot el possible per perdre aquest partit.
Doncs quan Barzocas parla de fer tot el possible per perdre el partit, es refereix a l'avantatge que s'esfuma en un 3 i no res. Es refereix a les 21 pilotes perdudes, que està sent realment una autèntica sangria durant tota la temporada, i es refereix també als rebots ofensius que van propiciar que Estudiantes forcés la pròrroga i s'acabés enduent la victòria, i es refereix a les decisions arbitrals. Tot plegat ahir va conduir el Barça-Lassa a una nova derrota fora de casa. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dilluns amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagant a la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs amb el pas de les jornades, de les setmanes, dels mesos, el Barça-Lassa segueix cometent els mateixos errors de sempre, els mateixos errors que porta arrossegant durant tota la temporada, amb una evident feblesa física que es converteix en un avantatge pel rival sota els cèrcols i amb moltes pilotes perdudes. Ahir 21 en total. Barzokas a la sala de premsa se'n feia creus.
Estan 14 punts amunt, només necessitàvem protegir la pilota, no perdre la pilota per donar oportunitats a l'Estudiantes per anotar en camp obert. Ens n'hi havia prou amb agafar 3 rebots per assegurar el partit, però les 3 vegades van ser d'ells.
But all was against us, you know?
Doncs 14 punts, que realment eren 13, eh? Els que ara feia referència, aquests 13 punts a 6 minuts per acabar el partit. L'avantatge que duia l'equip blaugrana i que no la va saber aprofitar. I en l'argumentari del perquè d'aquesta nova derrota, Barzokas no es va voler oblidar ahir dels àrbitres i de dues tècniques que li van xiular a ell i a Víctor Claver en el tram final de partit.
Our decisions, our turnovers,
les nostres decisions, les nostres pèrdues, els rebots que vam perdre, les decisions dels àrbitres, amb dues tècniques a la recta final, a Claver i a mi, tot ha estat contra nosaltres i hem perdut un partit que havíem d'haver guanyat.
Doncs en el partit d'ahir va quedar prou evident que l'arbitratge va ser prou desesperant, tant com el joc del Barça, que guanyant, insisteixo, era 13 punts, 58-71, a 6 minuts pel final. Els homes de Barzokas van desaprofitar aquest avantatge i van desaparèixer de la pista. Al final, el partit es va decidir a la pròrroga i amb una darrera jugada, un darrer atac increïble en el que el Barça, perdent de 2 punts, 8-3-8-1, es va jugar la victòria amb un triple d'Ante Tomic, que evidentment no va entrar, no seria ni de bon tros el millor triplista que té l'equip blaugrana. Tomic deia això després del partit.
Bueno, hemos sufrido durante todo el partido, sobre todo en defensa. No pudimos parar el Edwin Jackson, que, bueno, ha metido 30 y pico, no sé. Al final del partido hemos hecho dos errores. No hemos cogido un rebote importante y, bueno, el partido nos ha costado un partido. Una derrota muy dura, pero hay que seguir trabajando y levantar la cabeza.
I per cert, que el mateix Ante Tomic, dijous passat, després de la victòria de guanyar el Barça a la pista del Milà, quan li preguntaven si aquella victòria podia marcar un punt d'inflexió, deia això.
Puede ser, pero ha pasado muchas cosas este año y no puedo decir si esto cambia todo. Hay que seguir luchar y jugar bien, además.
Doncs després de veure què va passar ahir a Madrid, queda clar que la victòria a Milà, nova victòria a Europa, a l'Eurolliga, gairebé 4 mesos després, fora de casa, no ha servit per marcar cap punt d'inflexió. I si el Barça-Lassa és la creu, la cara, doncs el seu rival ahir, el Movistar Estudiantes, que quan més difícil ho tenia, va creure més que el Barça en la victòria i es va acabar emportant la victòria, el triomf davant de la seva afició. Més de 13.000 persones, 13.000 espectadors que ahir omplien el Withing Center. I després del partit escoltem el que deien Ondre Balvin i Edwin Jackson a Estudiantes Televisió.
Con esta afición que de principio parecía que no va a estar tan lleno, pero al final estaba el pabellón petado, que eso creo que es lo mejor que te puede sentirte más en la casa cuando vienes a un partido así.
Partidazo y remontada muy rápida en el último cuarto. ¿Qué os ha dicho Salva en ese tiempo muerto para que salierais tan concentrados?
No, bueno, él siempre pide de nosotros que hacemos las cosas en que confiamos, ¿sabes? Que no nos volvemos locos y que nos tranquilizamos porque cada partido es importante y tenemos que jugar con la cabeza fría para que no nos volvemos locos en los últimos momentos.
La clave es que nosotros son juntos desde el primer minuto hasta la última. En el empezar muy mal la tercera periodo, yo he perdido muchos balones, todo el mundo, pero pelear y ganar el partido. Yo creo que es solo mentalmente que nosotros hacemos la diferencia, que nosotros tengo, no sé, quiero más ganar que Barcelona.
Partido que da mucha moral, además, después de la jornada de descanso, y os confirma a vosotros como equipo fuerte.
No puedo decir que nosotros son fuertes, pero seguro que en segunda parte nosotros son un equipo que jugar bien, que jugar con ilusión, pero ahora que ganar contra un equipo de nivel alto es el más duro es delante, ¿sabes? No puedes pensar que ahora es fácil jugar con Badalona. Los partidos son fáciles cuando es en casa contra un gran equipo. Tienes la motivación, es fácil, pero con equipos que son un poco más, yo respeto a todo el mundo, pero un poco más del mismo nivel, es important, para nosotros es importante también.
I un dels jugadors claus ahir també en l'equip de Salva Maldonado va ser Goran Sutton, el jugador bosni que ja va ser clau, com recordareu, en la darrera victòria de la penya al Palau Blaugrana. Ahir ho va tornar a ser anotant un triple important en la pròrroga.
A great fight.
Ha estat una gran batalla. Mai no vam llançar la tovallola. Sempre hem estat junts, com un equip. Tothom ha jugat bé, ens sentim molt bé.
Doncs amb la d'ahir ja són 3 les derrotes consecutives del Barça a la pista del Movistar Estudiantes. Del partit d'ahir, Antetomic el millor, amb 18 punts, 9 rebots per un 31 de valoració, seguit per Peter Koponen amb 15 punts, 20 de valoració. Preocupant el que està portant Tyrese Rice. Ahir, menys 2 de valoració en els 26 minuts que va ser en pista. Del conjunt estudiantil, destacar una vegada més a Edwin Jackson, l'ex-blaugrana, va acabar amb 32 punts i un 28 de valoració. Sutton, ex-penya, 9 punts, 15 rebots, 22 de valoració. I està clar, que després escoltarem atentament el que ens ha de dir Albert Illa sobre la derrota d'ahir del Barça. També derrotes aquest cap de setmana, la 22a jornada de la Lliga Endesa de la Fiat Joventut a Isle Manresa i Morabanc Andorra. La penya ho va tenir dissabte a la pista del València, a la pista del finalista de la Copa, però una vegada més, tot l'esforç en va anar a Norris en el darrer instant. La derrota verd i negra 77-72. I un combatiu, Isle Manresa, perdia ahir 79-86 davant del Retabet Bilbao Basket. Ivón Navarro.
Tengo que decir que estoy a partes iguales de cabreado y de orgulloso de mi equipo, porque creo que, al margen de lo que me vais a preguntar luego todos, yo creo que eso no influye en que nosotros no hayamos sabido gestionar la dureza con la que tenemos que jugar este partido, ¿no? Creo que hemos empezado, seguramente porque hemos empezado metiendo y cómodos, porque no estábamos jugando mal y nos hemos pensado que esto iba a ser un partido de cuestiones tácticas y nos ha olvidado que aquí había que jugar, bueno, pues lo que tenemos que jugar nosotros, ¿no? Una guerra. Y contento por la reacción del equipo, porque han aparecido jugadores, porque otra vez, bueno, hemos sido capaces de volver a un partido que lo teníamos 17 puntos abajo, pero cabreado porque hemos vuelto a tener que estar desde abajo para entender, ¿no?, esto.
I ahir, una vegada més, les decisions arbitrals amb García González, Voltó i Martín Caballero sobre la pista van encendre, i de quina manera, a l'afició manresana, també al seu entrenador.
Bueno, ya veis que lo difícil es pitar. Lo habéis visto en la Copa del Rey. Tengo un club que se intenta hacer respetar y lo va a hacer. Vamos a Obradoiro, nos pita un árbitro gallego. Vamos a Obradoiro, a Barcelona nos mandan dos árbitros gallegos, nos traen un árbitro vasco que ha pitado muy bien y es internacional, un excelente árbitro, pero un árbitro de Bilbao, ningún catalán. Bueno, yo creo que se podrían ahorrar que tengamos suspicacias, seguro lo pueden hacer, seguro que lo pueden hacer. Y repito, los árbitros son muy buenos árbitros, ¿eh? Pero bueno, son humanos, ya lo habéis visto en la Copa del Rey. Se equivoquen.
Doncs no és la primera vegada que escoltem a Ivón Navarro parlant sobre els arbitratges que està rebent l'Isle Manresa al llarg d'aquesta temporada. No és la primera vegada, òbviament, que li pregunten pels arbitratges a Ivón Navarro a les sales de premsa, però ahir el club l'Isle Manresa va anar més lluny, perquè finalitzada la roda de premsa d'Ivón Navarro, roda de premsa habitual, després de cada partit, el director esportiu del club, Pere Romero, prenia la paraula, seia a la sala de premsa per fer palès el malestar del club amb les decisions arbitrals que està patint al llarg d'aquesta temporada.
Cada dilluns presentem el que és el nostre vídeo de l'arbitratge, del que pensem que pot ser no estar al nivell que nosaltres voldríem. No parlem d'errades, parlem de criteris. Sempre enviem criteris dins d'un mateix partit, el que passa a un costat i a l'altre. I sí que aquí, doncs, ens donen molt sovint la raó, però la veritat és que partit rere partit veiem que hi ha situacions molt clares que es produeixen que sempre ens van en contra, no? Avui ho ha dit molt bé Limón, hi ha hagut dues situacions de passes que ens costen tècniques en el moment més important del partit. A Obradoiro ens va passar una miqueta el mateix i no dubtem de l'honestedat dels àrbits, però sí que creiem que no se'ns està respectant, que actualment és molt fàcil pitar el Manresa tant a casa com a fora. Vagi per davant que això no és buscar una excusa pels resultats ni per la feina del director esportiu, primer responsable de com està l'equip en aquest moment, així de clar, però sí que més que res perquè sabem que hi ha gent preocupada per l'arbitratge i perquè la gent es quedi tranquil·la de que la feina la fem. Potser no la fem ben feta perquè no traiem cap resultat i sembla que si no dius alguna cosa públicament, doncs el respecte és zero. Torno a insistir, no creiem que estigui fet a mala fe, però sí que és un moment en què és molt fàcil doncs, pitxular a l'últim de la Lliga i que li costa jugar. Creiem que en aquests moments és molt fàcil xular-nos. Massa. Massa. No estem rebent en alguns moments el mateix tracte. És la nostra sensació, igual ens equivoquem, però penso que és majoritària, no?
Doncs aquí queden les queixes de l'ICL Manresa en veu del seu director esportiu, de Pere Romero, prou clar, català, amb les seves explicacions. Queixes que s'han anat repetint jornada rere jornada, amb comunicació directa amb el comitè d'àrbitres, però que jornada rere jornada també és cert que s'han quedat en sac trencat. Ara el club ha volgut o s'ha vist obligat a anar una passa més lluny, una passa més enllà, fent públiques aquestes queixes i aquest malestar pels arbitratges que estan rebent i que estan patint. Veurem què passa a partir d'ara, veurem què passa el proper dissabte a les 9 del vespre en el Morabanc Andorra i le Manresa, una Andorra que, per cert, aquest cap de setmana també tenia el partit pràcticament guanyat i al final se li va escapar de les mans per 86-84 a la pista de l'Obradoiro després de dues pròrrogues. I parlant de derrotes, la més sonada potser del cap de setmana és la del Reial Madrid. El vigent campió de Copa perdia a casa un partit de Lliga després de 26 victòries consecutives i ho feia per 81-93 davant d'un gran Herbalife Gran Canària. Després del partit, això deien els dos entrenadors, Pablo Laso i Luis Casimiro, en declaracions a Movistar Plus.
El partido nos ha faltado ponernos delante, igual eso hubiera cambiado el signo, nos hemos acercado a 1-2, creo, incluso con algún balón para empatar, pero bueno, en los últimos minutos se han estado muy acertados y han vuelto a abrir el marcador. Darles la enhorabuena, han hecho un gran partido y se lo han merecido.
Muy complicado, lo decíamos al descanso, al Real Madrid, cuando crees que está ya el partido ganado, todavía tiene una vida más, son capaces de recuperar, de ganar el partido, entonces queremos aguantar los momentos difíciles que han puesto ellos, tanto en defensa, haciendo las cosas bien, como en ataque, siempre hemos encontrado una solución. Y la verdad que yo creo que hemos hecho muy buen trabajo para poder ganar a todo el Real Madrid.
¿Supone esta victoria aquí, Luis?
Bueno, mirar, un poco lo que hablábamos era estar mirando hacia abajo de los que vienen, que van apretando, o pensar en ir hacia arriba. Entonces teníamos dos caminos y eso pasa por jugar al máximo esfuerzo siempre. Hemos, yo creo que recapitulado también. La semana de entrenamiento que hemos traído, pues igual que cuando fuimos a la Copa, dije que no había sido la mejor. Desde la previa dije que había sido muy buena. Entonces todo ayuda, porque yo creo que al final los entrenadores hacemos algo y cuando entrenas bien, normalmente también juegas bien.
Posiblemente vuestra mejor versión, estamos viendo.
Sí, posiblemente, sobre todo por el escenario y por el rival que ha sido, ¿no?
Doncs el Madrid que no perdia un partit de Lliga a casa des del 27 de desembre de 2015, 84-91, aleshores davant del Barça Lassa, amb la victòria d'ahir de l'Herbalife. Els blancs acaben amb aquesta ratxa de 26 victòries consecutives en Lliga de Locals. La classificació líder en solitari, l'Iberostar Tenerife, amb 16 victòries, amb 15 Reial Madrid València Baskonia, 14 victòries Barça Lassa, amb 13 Unicaja Herbalife Gran Canària i amb 11 el 8è, el Retabet Bilbao. 9è 10 victòries Morabanc Andorra amb 9, Movistar Estudiantes, Montaquit Fuenlabrada, 7 victòries, UCA Múrcia, Saragossa, Betis, 6 victòries, Divina Joventut, també 6 té en descens, Rio Natura, Montbús, Obradoiro, últim, 3 victòries a 3 de la permanència, l'ICL Manresa. Més coses.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada, dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs més coses encara al Bàsquet al Dia, perquè avui dilluns ens toca ordenar-ho tot amb el nostre comentarista, el nostre analista habitual els dilluns, com és l'Albert Illa, l'ex-ACB entrenador, l'Albert, bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, ahir a Madrid va tornar a quedar ben evident aquesta irregularitat sorprenent del Barça-Lassa aquesta temporada, eh?
Sí, va ser una mica el joc dels disbarats al partit, amb una pròrroga també, amb un inici dolent per part dels dos bàndols, sense bona selecció de tirs, però que el Barça semblava que s'escapés, i no ho van treure, malgrat anar guanyant, no sé si crec...
De 13 a 6 minuts pel final.
Correcte, de 13, imagina't, i faltava poquet, eh? No sé, després de la victòria d'Itàlia, que s'escapi un partit amb aquestes característiques que tenien ben encarregat i, bueno, relativament còmode, sobta, no?
Home, això ens diu que és un equip molt feble, no, Albert?
Sí, sobte perquè és que, clar, en certa manera, els equips que... Per exemple, el Madrid va perdre ahir i va començar fatal, no? Sembla que perdia de 20 al primer quart. Si això repetís molt sovint, no els mals inicis, que això ja és habitual a Madrid, sinó les derrotes, doncs faria trontollar una mica aquesta temporada. Però el Barça era un equip solvent, un equip que no deixava escapar resultats senzills amb rivals relativament inferiors, o no relativament, inferiors, i últimament estem acostumats a no rematar els equips i permetre derrotes que no convenen, no? Tal com està la situació anímica de l'equip.
Sí, sí, permetem molts rebots importants a l'equip rival, 21 pilotes perdudes ahir...
Moltes pèrdues.
Però és que és la tònica de tota la temporada, eh?
Sí, és que clar... Potser és que estàvem acostumats a un equip amb molt poques pèrdues, amb un joc molt ordenat, i ara el rebaixar els sistemes o el canviar les característiques d'alguns jugadors que potser són més... arrisquen més o prenen decisions més d'alt risc per èxit o per fracàs, pues això fa que jugui una mica diferent i que hi hagi més pèrdues de pilota, que això de moment estigui paralitzant bastant l'equip.
Reis, ahir, menys 2 de valoració, està desaparegut. El base, l'home important d'aquest nou projecte en aquest 2017 està fora, està out, i Antetòmic jugant-se el triple de la victòria.
Sí, bueno, el triple d'Antetòmic ve potser d'una recepció al límit, en el que no saps si queda 3 dècimes o un segon i mig. Sí. Aleshores, jo penso que Antetòmic no pensava, va fer un bon partit, no pensava en llançar de 3, sinó que pensava en llançar. El que passa que quan arriba aquella pilota amb màxima pressió i amb sense conèixer molt bé quan queda, has de tirar més ràpid que pots.
Sí, sí.
Perquè si hagués rebut la pilota, hagués votat i pel que fos, s'acaba la posició, també hagués criticat molt el no haver llançat ràpid.
Sí, no, la llàstima és que quedaven més de 2 segons, que no és molt de temps, però tenia a l'esquerra, no sé si a Renfro ara mateix, no em vull equivocar, però un tirador lliure, i no el va veure, però...
Sí, sí, però bueno, potser el menys important és haver llançat... El més sorprenent és que llavors arribi a Tomic amb contraatac en aquella posició, no?
Uh-huh. Sí, sí.
Tan frontal i tan incòmode per ell.
I divendres arriba el Xesca, eh? Una nova jornada de l'Eurolliga, on el Barça segueix a 3 victòries del top 8 i cada cop queden menys jornades. És pràcticament una missió impossible.
Sí, és que el Barça no va sumar. Va guanyar camp de l'EA7, però si t'hi fixes, el resultat de Baskonia-Mefe és desastrós per Barça, perquè Baskonia li té les dues victòries, crec, a l'Eurolliga en el Barça. Amb la qual cosa, Efes Pilsen, que té la baralla esperada en Barça, interessava molt que guanyés Baskonia.
Sí, sí.
I va guanyar Efes. Estrella Roja guanya i segueix guanyant i sumant, amb la qual cosa el Barça no s'apropa. Aleshores, hi ha 9 equips a dalt, un d'ells és Baskonia, que té l'averatge amb el Barça, i es complica molt, molt, molt. Per tant, tot i sumar, no va treure molt de profit de la jornada.
Sí, sí. Escolta, que em dius de les derrotes de la Penya, que ho tenia fet a València, eh? Se li va escapar en els darrers instants, i la de Manresa ahir contra el Bilbao, Manresa, que estan molt calents, molt empipats amb els àrbitres que estan rebent, eh?
Sí, el que passa que Manresa va estar molta estona de partit a més de 10, es van apropar al final, llavors tot es complica, no? Si hi ha un arbitratge pues, que no t'ajuda, entre cometes, però estan una mica out. Ara mateix estan a 3 victòries i bueno, va sumar també Obradoiro, va guanyar, Estudiantes va guanyar, doncs hi ha molts equips amb 7-6 victòries, però a banda de tots aquests està Manresa amb 3, i això crec que ja comença a complicar-se massa.
I la Penya?
Bueno, la Penya està fent moltes vegades, estem parlant de la Penya, que camps molt complicats, està a punt, ho té...
Una llàstima, té... perquè se li ha escapat... Han perdut molts partits d'aquesta manera,
Sí, a més amb rivals molt potents, i sap greu perquè potser en aquest cas és menys criticable pel potencial, però és que, bueno, no només a camps de fora, que ha fet grans partits amb derrotes, sinó a casa contra el Madrid, són molts, molts partits d'aquests que ha estat a punt de sortir la victòria, al final, pues, bueno, no sé si per qualitat o per rotació més fresca de l'equip contrari, que potser té més ventall de possibilitats o pel que sigui, pues, acaben perdent. Però, bé, penso que estan fent molt bona feina.
Doncs ha estat un cada setmana realment negatiu. Tot derrotes. Sí. La del Barça-Lassa, la de l'ICL Manresa, la del Divina Joventut, també del Morabanc Andorra, amb dues pròrrogues a Galícia, a la pista de l'Obradoiro, rival directe del Manresa. Però vaja, a veure si la propera jornada tenim més alegries, Albert?
Bueno, sí, esperem que puguem... Bueno, d'entrada, veure un gran partit, si és que Barça de Lliga, i a la Lliga Endesa, pues, sumar més victòries als equips de casa.
A veure què passa aquesta setmana. Ho deixem aquí, Albert, gràcies, una abraçada.
Molt bé, bona nit.
Bàsquet al dia.
Aquests minuts no serveixen, han de ser 40.
A Ràdio Estel, amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I abans d'acabar aquesta recta final del bàsquet al dia d'avui dilluns, competicions FEB del cap de setmana, l'Eport, victòria del Força Lleida i del Barça l'Assa B, que ja no és el darrer classificat, amb 3 victòries consecutives del filial blaugrana, i derrota del Prat Joventut. Això pel que fa a l'Eport, 25a jornada, a la Le Plata, 22a, victòria del Tarragona i derrota de l'Hospitalet. A la Lliga Femenina, victòries de l'Esparci Telefoni Girona, que segueix segon a la classificació amb 18 victòries, una menys que el líder, l'Avenida, i victòria del Cadí La Seu, que ara mateix ocupa la setena posició. I a la Lliga Femenina 2, 20a jornada, victòria del Sant Adrià, també del Joventut Les Corts, i derrotes del Segle XXI i del Lima Horta Barcelona. Encara comentar-vos que Luis Casimiro, entrenador de l'Herbalife Gran Canària, és el millor entrenador d'aquest mes de febrer. Eurtel, MVP del febrer de la Eurolliga. Per cert, Larkin va ser del Baskonia, MVP de la 22a jornada. Després ha sumat 30 punts, 6 assistències, 3 rebots i 2 recuperacions. Per un total de 36 de valoració en la victòria del Baskonia contra el tècnic compte Saragossa. El Real Madrid ha rendit avui homenatge a Pedro Ferrandiz com a soci d'honor del club, i l'Union, campió de la Copa del Rei per 16a vegada, 7è títol de Copa de forma consecutiva després de derrotar ahir diumenge 61-75 a la gran final al AMIAP Albacete. I a la NBA, Pau Gasol, 15 punts, 7 rebots a la victòria dels Spurs a la pista dels Lakers per 98-119, i Marc Gasol, que anota 23 punts, 5 rebots, 6 assistències en la victòria dels Memphis Grizzlies, 98-105 a la pista dels Nuggets. Ho deixem aquí. Gràcies al Mario Ramírez, al control, Xavi Pagana, a la producció, i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, serà dimarts, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.